Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
És que estàvem comentant, estem amb el Josep Maria Ganyet i que avui ara parlarem de noves tecnologies, ciberseguretat, però sobretot del llibre La democràcia mor al núvol. I li dit a la Harke, Harke, no marxis, perquè la Harke ha documentat l'entrevista i ha fet el guió i de fet la Marta diu, mira Mercè, m'he estat tot un dia no, potser més, intentar... És que el Josep Maria Ganyet fa molt de temps, ara ell ens ho dirà, formava part d'un grup de música.
Sí, sí, sí.
No? I com que aquí a la Part Magazine sempre volem donar-li la volta a tot, no, Josep Maria, i ens ha costat la vida, a la Marta li ha costat la vida.
No hem trobat
res. I el fetge i
no,
tot.
No, no, no hi ha res, no hi ha res.
Però què són?
El que sí que hi ha són les lletres i estan a Viasona, les lletres i els temes que teníem amb unes maquetes que vam fer, però les maquetes les tinc jo i algun altre membre del grup i les tenim digitalitzades, això sí, i les hem de pujar amb un SoundCloud perquè les pugui sentir la gent. Era música molt punky.
Com era?
Era música...
Tu suts, com es deia el grup? El...
No. El grup es deia Víctimes de la Tos.
Això.
I una mica ja podeu imaginar per anar els trets. Però ens ho passàvem molt bé. Érem doncs a Targa i bueno, havíem tocat a la Festa Major de Targa,
a
tota la comarca. Sí, 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 ens havia fet de Tolaner un any a la Festa Major el Joan Bibiloni. Bueno, va tocar abans, no és que ens fes de Tolaner, però nosaltres ho veníem així. I ens ho passàvem molt bé. I era, bueno, vam inventar una cosa que es deia rock de secar, rock així, agrícola de secar, una mica amb la línia de Sinistro Total, si els heu sentit, aquests grups així, i ens ho passàvem molt, molt bé.
I, bueno, I què estàs fent ara, que ens estaves explicant, no?
Sí, ara el que hem agafat és per agafar tots aquests temes que tenim i passar-los a música electrònica, o sigui, amb bases de doncs, sintetitzadors, seqüenciadors i tot això, que és el que em dedico amb el temps lliure, el que m'agrada, i quan tinc temps les vaig passant cançó a cançó, les vaig editant i ara han passat, com si diguéssim, de ser Sinistro Total a ser música de Kraftwerk, pràcticament. I és molt divertit, és molt divertit.
Home, li dona un gir, eh?
Bueno, escolta, jo quan et tinc unes quantes ja les penjaré al SoundCloud i se'ls vindrem a presentar.
Va, fem-ho això,
sí,
però
sí, sí,
va,
sí, sí,
va,
i
ràpid.
I tant,
sí?
Va.
Sí? Ja està dit, sí. Josep Maria Ganyet. Ejar, que clar, és que ens ho hem tret de sobre, perquè dèiem, escolta,
jo ja estic
no
molt més tranquil·la.
Home, em sap greu que us hagués fet...
No, no, estem desgastats.
No, no, tota això vol dir que treballeu molt, molt bé. No, que treballeu molt bé, està molt bé, fantàstic.
Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic, has publicat fa poques setmanes aquest La democràcia mor al núvol de l'editorial La Magrana. Com estàs, content o no?
Molt content,
sí?
Molt, molt, molt. Jo crec que tot l'esforç ha valgut molt la pena. L'editorial està contenta, la gent que l'ha llegit diu que és molt entenedor, sempre hi ha aquesta barrera a la tecnologia. No, per sort o per desgràcia, les tecnologies s'han democratitzat molt, són molt accessibles a tothom, i aquest llibre va en aquesta línia. És a dir, aquest llibre és un punt de parada, de reflexió, dir, escolta, on som, on hem arribat, aquestes tecnologies que tant ens agraden, ara que tu estàs a l'ordinador mirant, ella està fent un vídeo amb un mòbil, estem tot el dia enganxats al mòbil, que tantes alegries ens donen i que tant bé ens van per les nostres relacions, per treballar, per aprendre, per divertir-nos, doncs, i també hi ha una cara menys amable, que no depèn tant de la tecnologia, sinó de la gent que utilitza aquesta tecnologia de manera, diguéssim, bé, amb uns interessos que potser no són els nostres. I és això, el llibre és aquesta reflexió, i aquest títol, La democràcia mor al núvol, és un toc d'atenció, és dir, escolta, si no utilitzem aquestes tecnologies, doncs està en risc fins i tot la democràcia. Ho vam veure en la sala del Capitoli, o sigui, aquella gent es va creure una gran mentida que corria per les xarxes socials, amplificada per les xarxes socials, i, escolta, quasi bé es carreguen la democràcia americana, uh-huh. i es van carregar 6 persones, que llevan unir 6 persones allà. Llavors, bueno...
És aquesta reflexió, no?, d'orientació, Josep
Maria. Sí, 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 és més que una reflexió. De manera intencionada no hi ha cap solució màgica, perquè la solució màgica ha de sortir de tots, i quan dic tots vol dir individus, persones, de, sí. a títol individual, reguladors, governs...
També.
I empreses, eh? aquest triplet que els uns sense els altres no fem res, i els uns sense la col·laboració dels altres no podem, diguéssim, posar remei doncs, aquesta degradació que jo crec que té la democràcia.
Perquè què és en realitat un telèfon mòbil?
Un telèfon mòbil, això, m'agrada que em facis aquesta pregunta, això al principi en parlem, o en parlo, al llibre n'he parlat moltes vegades. Clar, li diem telèfon, però és equivocat dir-li telèfon. No és l'evolució d'aquell aparell que teníem enganxat a la paret, que encara n'hi ha alguna casa, que el vam desenganxar i ara el portem a la butxaca. No, és l'evolució dels ordinadors. O sigui, és un ordinador que cada vegada s'ha fet més petit, abans hi treballàvem a dins, després el treballàvem al davant, com si fos un company de feina, i ara ho portem a la butxaca 24 hores al dia. Tant és així que li deixem entrar a les parts més íntimes del nostre dia a dia. Entra al lavabo amb nosaltres. O sigui, més íntim que això i que la tauleta de nit, no hi ha res.
No hi ha res.
Per tant, li hem regalat moltes parcel·les de la nostra intimitat, més enllà de tot el que publiquem a les xarxes socials. I a més de ser un ordinador molt potent, el llibre també explico que és més potent que tots els ordinadors que ens van permetre l'any 69 arribar a la Lluna, uh-huh. que tots els de la NASA, tots sumats, no els del coet, tots. És un ordinador que és més conscient del seu entorn perquè té més sensors. O sigui, té un sensor de posició, té un sensor de si està horitzontal o si està vertical, té un sensor de llum, té un sensor de proximitat, té una sèrie de sensors que el fan que siguin, entre cometes, conscient del nostre entorn. Bueno, llavors, de tot això... i valgui la redundància, nosaltres també n'hem de ser conscients.
Que n'hem de ser responsables, no?
Responsables, clar, tenim un gran poder.
Clar. Que tu el 18 d'octubre del 2019 va rebre un missatge, Josep Maria, de Twitter al mòbil, que digues això, no? Va cridar l'atenció, pam. Sí. Què va passar a partir d'aquest moment?
A partir d'aquest moment, jo rebo un missatge de Twitter, dels que m'envia Twitter quan abans ara ja no...
Notificació, no?
Sí, notificació de Twitter, o fas verificació amb el SMS, sí. I dic, sí, realment és de Twitter. Dic, això deu ser un nou servei de notícies que d'aquests que estan provant als Estats Units, que m'arriba aquí, o pel que sigui, ho proven amb segons quins usuaris. Dic, fantàstic. Hi havia una notícia, crec recordar que era Nació Digital... i anava sobre els judicis, manifestacions a Barcelona... Uh-huh. Era
l'època, no?
L'època de les sentències, del judici del procés. Bé, i vaig fer clic, i en aquell moment es va parar el món. O sigui, quan en aquell moment que quasi no tocava, quan ja vaig tocar a l'enllaç, vaig pensar, no, això no pot ser bo. Em va passar tota la meva vida per davant. Es va parar el món, es va alentir tot. I finalment...
Tens aquesta sensació.
No, de veritat, de vertigen, de pessigolles a la panxa. Dius, no, m'ha passat alguna cosa molt estranya o alguna cosa molt estranya està a punt de passar. Finalment, què va passar? Es va reiniciar el mòbil, me'n vaig adonar de seguida de que allò era un enllaç maliciós, vaig capturar aquell enllaç i amb el meu soci, amb el Kiko Domingo, vam estar mirant a veure d'on era aquest enllaç i on portava, i vam investigant la URL, el domini, i al final vam trobar registrat en una base de dades de ransomware, ara que en parlem tant, arran del clínic.
Sí, ara en parlarem.
I jo pensava, dic, ostres, algú m'està segrestant el mòbil, algú vol segrestar el mòbil per demanar-me'n un rescat. Evidentment ho vaig esborrar tot, vaig deixar els ajustos de fàbrica i vaig restaurar una còpia del dia abans. Després me n'he assabentat que hi va haver més intents. Aquest el vaig veure i me'n vaig adonar.
O sigui que tu vas ser víctima d'altres intents.
Sí, sí, sí.
Clar, en Josep Maria Ganyet va ser una de les víctimes d'espionatge amb l'afer Catalangate, ara ho estem explicant, l'any 2019, i bé, en aquell moment, tu, clar, una vegada tens Pegasus al mòbil, Josep Maria, a quin tipus d'informació personal té accés, no?, que ara estàvem parlant, perquè ens fem una idea, i per això tu deies, ostres, és que vaig veure la meva vida passar, no?
Sense saber-ho de què
podia ser...
Jo sabia que allò era una cosa dolenta en aquell moment, però no sabia que era Pegasus. Jo sabia que era algú que intentava entrar al meu mòbil i, en principi, pel que jo vaig investigar, que me'l volien segrestar. Després, quan van sortir els arran de la investigació del The Guardian i del País, van sortir ja els casos de polítics, Ernest Maragall, el conseller Torrent...
Exacte.
I altres. Llavors, Dic, i llavors ja va sortir el Citizen Lab dient, no, això és Pegasus, és aquest programari espia israelià que s'utilitza de manera mercenària contra diversos objectius a tot el món. Nosaltres no som diferents d'altres països. Llavors ho va lligar a caps. No, això és que a mi m'han intentat atacar amb Pegasus, jo sóc una víctima com aquests, llavors és quan jo em poso en contacte amb l'Elias Campo, em poso en contacte amb Citizen Lab, i dic, escolta, mireu-me el mòbil a veure què m'ha passat a mi. Llavors entro en contacte amb aquesta gent, el qual em vaig fer un màster accelerat de seguretat, de bones pràctiques. El Citizen Lab és gent molt, molt seriosa, molt professional, no t'expliquen res dels altres casos, no t'expliquen ni si hi ha altres casos, es concentren en tu, t'ajuden, fan un seguiment, jo feia en broma aquí, l'Elias Campo i altres, hi ha un moment que fan de psicòlegs, però és clar, tu estàs acollonit, perdut, acollonit.
Sí,
clar, dius
què faig?
I ara què faig? I què m'ha passat? Tampoc saps si t'han agafat dades o no, tampoc saps al que han tingut accés o no, que més enllà del mite aquest que no, és que jo no tinc res per amagar, tothom té alguna cosa a amagar, perquè si no, dona'm el WhatsApp i te'l miro.
Fàcil,
això ho explico al llibre.
Sí.
Jo sempre he dit, tots tenim morts a amagar, encara que sigui una sargantana de quan eren petits que li van tallar la cua. Creixen en un poble...
Alguna cosa trobaran.
No, i el més fotut d'això és que com que nosaltres anem publicant la nostra vida, tot el que fem...
Sí.
De manera conscient, però també de manera inconscient. Ara, quan he vingut aquí, he posat el GPS, ara sap que el meu telèfon està connectat a la mateixa torre de telefonia que el teu, per tant, pot deduir que estem a prop o que estem a la mateixa àrea, més o menys, amb tota la gent que està per aquí, a la ràdio. Si algú vol agafar d'aquest univers infinit d'informació, vol agafar els punts que li interessen per construir un relat o construir-ne un altre... si hi ha prou intenció, això ho poden fer. I en el llibre parlo de casos de gent que ha estat falsament acusada als Estats Units, doncs un xicot que anava en bicicleta cada dia a treballar a la pizzeria, hi ha un robatori a casa d'una senyora, i com que ell passa per allà i la policia diu, no, mira, Google m'ha donat la localització i tu has passat, avui has passat 3 vegades. Mira, sospitós. Hosti, clar, aquell noi perquè va tenir els diners que els seus pares els van deixar per pagar-se l'advocat.
Un advocat, no?, que el defensi i que ho puguin argumentar-ho. Clar, Joan Maria Bressi, ara tu ara en parlaves, d'aquests ciberatacs. Clar, hem de parlar, ara ho deies, al de l'Hospital Clínic la setmana passada. Coneixíem la notícia també que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectat aquests activistes pro-Putin que han fet darrerament també de les seves, no?, aquestes campanyes per sabotejar els sistemes d'hospitals occidentals. És senzill colar-se als sistemes informàtics d'un hospital, perquè ens deien, no?, aquest modus operandi que sortia del que seria el modus operandi clàssic, parlaven d'un, no?, d'un mode sofisticat.
Sofisticadíssim,
Clar, estem parlant de la delinqüència del futur ja gairebé.
No, del present. O sigui, has de pensar que és molt més fàcil, i també quan parlo de la diferència entre distribuir objectes físics, moure objectes físics, o de l'espionatge clàssic, aquell que de l'espia a la barra del bar, amb un diplomàtic, emborratxant-lo, i després fent unes fotografies o posant-li una multa, parant-li un parany perquè després col·labori, ara és molt més fàcil que tot això. Moure gent, moure aquest llibre, que fer-te'l arribar, val diners. En canvi, entrar, moure bits, és molt barat i molt menys arriscat. Per tant, els grups de delinqüents clàssics, els càrtels del narcotràfic, estan invertint amb ciberdelinqüència. Per què? Perquè és molt més eficient, molt més barat. I una vegada trobes la debilitat d'un hospital, perquè utilitza el VMware, com aquest cas, un programa determinat, o una versió de Windows que encara no l'han protegit o no està a l'última, pots entrar tot arreu. Clar, tu has invertit per fer mal, per entrar a robar o per segrestar una institució, i resulta que, mentre no se n'adonin, pots entrar a totes les altres, a tota la resta. O sigui, aquest atac del Clínic no és l'únic. Hi ha hagut altres atacs similars a França i altres països. Per què? Perquè hi ha una vulnerabilitat que és coneguda. És com la del mòbil. L'atac aquest amb Pegasus, algunes vegades es fa per WhatsApp, algunes vegades es fa per un enllaç que tu has de clicar en una web, contra el navegador. Depèn d'on hi hagi el forat, si encara no l'han tapat. De vegades això dura pocs dies, es diuen de zero day, dia zero, dura molt pocs dies, i si el fabricant no ha trobat aquest forat de seguretat i no ha tingut temps de tapar-lo, llavors per aquí entren. I sí, és fàcil i és difícil, són atacs sofisticats, però una vegada tu poses les teves dades al núvol, El núvol no és de pensar que és l'ordinador d'algú altre, és un ordinador que en lloc de guardar-ho aquí, com tens aquest portàtil...
Ho tens.
Ho tens al teu iCloud, ho tens al teu Google Docs, o ho tens al teu Instagram, on sigui. Tot això són ordinadors d'algú altre. Com que són ordinadors d'algú altre, algú altre també hi té accés. I llavors, a partir d'aquí, si no hi ha prou de protecció, es pot entrar, es poden robar aquestes dades. Es poden robar o es poden encriptar, posar-les sota clau, que és el que...
Fins al segrest, no?
Al segrest que els han fet al clínic o que li van fer l'autònoma fa un parell d'anys.
Magazín del Matí a Ràdio Estel amb l'enginyer informàtic Josep Maria Ganyet, que ha vingut a presentar-nos del seu llibre La democràcia mor al núvol, a partir de la seva pròpia experiència personal com a víctima, ara ho dèiem, del cas Pegasus en el mar del Catalangate. Josep Maria, ja en el propi llibre fas aquest paral·lelisme, no sé si és el capítol 8, que amb el Watergate, no?, del 1972, sí, als Estats Units, sí, deies que va comportar la dimissió del president Nixon. Tots ho sabem, el cas Catalangate no només no ha dimitit ningú, espera't, sinó que Sánchez ja ha avançat que no compareixerà al Parlament, no?, el proper 20 de març durant aquesta visita de la Comissió Europea, no?, que investiga el cas Pegasus. Però deixa'm dir-te una cosa, perquè avui sí que hem conegut que l'Audiència de Barcelona, això suposo que ets conscient, no?, que ha reactivat, sí, diguéssim, la causa per l'espionatge. De fet, ha demanat que declarin, no?, tant el fabricant de Pegasus com també la directora del CNI. Tu no, jo ara, on estàvem preparant l'entrevista amb la Marta, ho hem pensat. Tu vas presentar querella?
No, he presentat querella.
I no tens intenció de...
M'ho estic pensant, sí, sí.
Perquè, ostres,
sí, dic... Sí, perquè des d'un punt de vista totalment objectiu, jo sóc un ciutadà espanyol, administrativament espanyol, que pago els meus impostos, i a mi el meu estat no m'ha protegit ni s'ha interessat pel que m'ha passat. Ningú m'ha trucat, ningú ha dit, escolta, això és molt greu el que ha passat. A veure, puc entendre perquè no em truquen des de l'estat espanyol,
sí,
no? Perquè molt abans de que l'estat espanyol primer negués i després admetés que era client de NSO Group, ja ho sabíem, un ex-treballador va publicar una entrevista molt sucosa on explicava l'alegria que hi havia a NSO el dia que Espanya va comprar a Espanya, perquè volien una democràcia europea homologable, clar, tenien països del Golf Pèrsic, tenien Mèxic, tenien Panamà, tenien Hongria, Polònia, potser en aquell temps ja, però volien una democràcia homologable perquè això, diguéssim, els donava una pàtina d'una eina útil al servei de la democràcia, no al servei de l'espionatge i la barbàrie. Pensem que arran de Pegasus ha mort gent, el cas de Jamal Khashoggi. Però això és una de les reflexions
no?
Clar, una de les reflexions que jo faig també al llibre, és dir, escolta, suposant que aquesta eina s'hagi utilitzat a ple dret, amb un jutge a darrere, amb totes les garanties jurídiques, està molt bé, estem alimentant una indústria que es fa servir a països del Tercer Món o a estats no democràtics per reprimir i per matar gent. Llavors, volem, amb els nostres impostos, que també hauríem de veure d'on surten aquests diners, mantenir aquest negoci a tot el món? Jo crec que no.
No. I això és una de les, no?, aquestes reflexions de fet repensar-ho, no?, Josep Maria, de presentar aquesta querella, també,
Sí.
O per sonar-te, no?, com
sí,
a part.
Sí, sí, sí. A veure, he parlat amb advocats i tot això. No tinc més esperances, la veritat, però és una... Ho estic
contant. Costes valorant.
Sí, ho estic valorant.
Per cert, el llibre dius que per fer una democràcia calen tres coses. Ciutadans, llibertat i informació.
Sí.
I vivim en una democràcia?
És veritat. No, jo crec que no. Partim que a la base de la democràcia hi ha els ciutadans que prenen decisions amb llibertat en base a informació. O sigui, tu no pots prendre decisions raonades o enraonades amb llibertat, potser tenim llibertat, però si la informació és deficient, si la informació està esbiaixada, està manipulada, i ja no parlo només d'un entorn de xarxes socials, pensem en els atemptats famosos de l'11M a Madrid, tota la desinformació que va haver aquell cap de setmana, que va estar a punt de desbiaixar unes eleccions. Recordem que hi va haver agressions, hi va haver ahir l'aniversari de la mort d'un forner, crec, a Navarra, perquè no va voler posar àcid ETA, llavors, bueno...
Yeah.
O sigui, té unes conseqüències molt bèsties la desinformació. Llavors, és clar, en un entorn on tothom pot publicar el que vulgui, on la persona més influent del món, com és el president dels Estats Units, crea un concepte que es diu fets alternatius, ja no. Escolta, la meva visió de la realitat és aquesta. No, no, és que els fets ja són uns altres. Ja no ens posem d'acord ni amb els fets. Jo no dic que tots compartim els mateixos valors, no cal. De fet, com més valors tinguem, com més cultures tinguem al món, millor per l'espècie humana, perquè, o sigui, representa que més mecanismes de supervivència tenim...
Tindrem.
Tindrem, eh? O sigui, això és fantàstic, la diversitat i la diversitat d'opinió. Ara bé, que no ens posem d'acord ni amb els fets, o intentem buscar fets alternatius, i llavors això passa quan tenim una sobreinformació. A Rússia, a Xina, la censura funciona amb sobreinformació. Si hi ha un llibre que no interessa, el que es fan és publicar molta informació contra aquest llibre o llibres alternatius en aquest, no pas prohibir-lo, com es feia abans. Mm. Per tant, en un entorn, i ara amb la intel·ligència artificial, tenim aquest debat amb les imatges, on probablement no ens podem refiar de res, com prenem decisions ben informades. Clar, això en pateix la democràcia. I deies tu, el Catalan Gate i el Watergate. Clar, el
paral·lelisme, no?
Sí, el paral·lelisme. El Watergate, aquests apartaments famosos on hi havia la seu del Partit Demòcrata als Estats Units, la partícula Gate dona nom a tots els escàndols polítics que han vingut fins ara, no? I aquest s'ha convingut a denominar-lo Catalan Gate. El Bob Woodward, un dels dos periodistes del Post que va desemmascarar el Watergate, va dir la democràcia mor a la foscor. Perquè es diu, escolta, quan el govern et comença a actuar de manera amagada, i és clar, jo crec que hem passat de la foscor al núvol. Ara estem veient al núvol com la democràcia mor, o entre tots l'estem matant, quan ens apuntem aquests linxaments mediàtics, saps? Sense massa informació.
Perquè, en aquest sentit, Josep Maria, les xarxes socials, fins a quin punt també s'ha fet servir d'aquests tres elements que proposes als ciutadans, com a usuaris, a la llibertat per publicar el contingut que tu vulguis, la informació, que s'ha llibertat per dir el que vulguis, per irrompre amb molta força les nostres vides. Estem parlant d'Instagram, de TikTok, de totes, de Twitter. Fins a quin punt afavoreixen o perjudiquen justament això, no? La qualitat de la democràcia, les xarxes socials. Ens ajuden a ser bons ciutadans.
Les xarxes socials són una meravella perquè permeten a tothom de participar.
Ens
permeten, són les eines més eficients, en el sentit que són les més barates, més d'utilitzar, més democràtiques, més obertes a tothom, per la participació, i en això es basa la democràcia. Però, paradoxalment, potser són les que es carregaran la democràcia. O sigui, la democràcia ha inventat una cosa que és el màxim de participació, la millor eina de participació, i pot ser que se la carregui. Per què? Perquè ens pensàvem que pel sol fet de que són obertes a tothom, de franc, democràtiques, que arriben a tot arreu, això faria que la societat també fos així. No és veritat. Les xarxes socials estan en mans de quatre empreses. Hi ha quatre empreses al món, o cinc, si vols, per la part dels Estats Units, tres o quatre, a la part xinesa, que controlen la conversa. Llavors, han vist com un senyor com l'Elon Musk pot pràcticament fer i desfer d'una manera despòtica. Han vist, i també en parlo al llibre, com Facebook, manipulant el timeline de la gent, el mur de la gent, pot condicionar si estan de més bon humor o de més mal humor. Esclar, algú dubta que si el Mark Zuckerberg es plantegés ser president dels Estats Units amb 3.000 milions de persones que utilitzen els seus serveis, WhatsApp, Instagram i Facebook, no ho arribaria a fer. Home, és que es pot muntar una campanya, vull dir que no cal anar ni a votar. Per tant... llavors, és aquesta meva reflexió. O sigui, abans, amb els espies, ens posaven les càmeres i els micros, i la democràcia moria a la foscor d'aquests espies que vinien a la nit a instal·lar micròfons. Ara els micròfons ens els paguem nosaltres, els portem a la butxaca.
Som vosaltres mateixos.
Som nosaltres mateixos.
I
la democràcia... Si el dia que mori el núvol, encara li farem like. Veurem el tuit, la democràcia mori, tots a fer like, saps?
És aquest capitalisme, no?, de vigilància, no? Escolta, també cridava l'atenció, ja acabem, Josep Maria, però ahir el president del Col·legi de Metges de Barcelona, si vas estar al cas, no?
Sí.
En Jaume Pedrós, parlava d'aquest segrest mental, fent referència, ara que deies, ara estàvem parlant de les xarxes socials, no? Ell feia referència que un de cada quatre infants de menys de 10 anys té mòbil.
Sí, això ho he vist amb la generació del meu fill, quan era més jove, ara té 14 anys, però jo veia companys i companyes seves als 6-7 anys amb mòbil. Aprendrem mal.
Però llavors, som conscients, o sigui, la societat, que ara no som conscients de com hem començat, no?, fent l'entrevista. Sabem qui és el mòbil, el telèfon mòbil,
no.
I els adults.
No.
Clar, com,
No, però jo sempre faig una reflexió als pares quan vaig fer una xerrada a escoles, quan em pregunten quina és l'edat del mòbil. No hi ha una edat, perquè cada casa és un món, cada família és un món, cada família té uns valors i cada nen o nena fa unes activitats uns altres, té un grup d'amics uns altres. Esclar, un bon moment per donar el mòbil a partir dels 12-13 anys va ser els nens que estaven tancats a casa amb la pandèmia. Dius, ostres, és que si no socialitzen pel mòbil, gràcies en vam tenir el núvol de la pandèmia. Un, per poder continuar treballant els que ens dediquem a la informació. Dos, perquè la canalla poguessin continuar aprenent i socialitzant a l'escola, amb els classrooms i tot això. I tres, per trobar la cura a la vacuna. En mesos la vam trobar. Per què? Perquè tothom col·laborava a la xarxa, al núvol. O sigui, per tant, això és una crítica al núvol, però no prescindim de la tecnologia. Això és un bé de Déu, la tecnologia. L'hem creat nosaltres. No és una cosa que ens ve imposada. És tan natural com totes les creacions humanes. Ara bé, hem de ser conscients. Llavors, quan parlo amb pares, quina és l'edat?
Quina és l'edat?
No hi ha edat. O sigui, a quina edat dones la clau de casa al teu fill i el deixes tornar sol? Segurament aquesta seria l'edat a la qual donar-li el mòbil. Perquè el que no pot ser és que tu no li donis la clau de casa teva perquè no pugui entrar ningú a casa teva i li donis la clau del món i tot el món pugui entrar a l'habitació del teu fill o filla. I al revés. Per tant, aquesta desconvenció, que amb la clau tothom ho entén i tothom ho veu claríssimament, no? Jo tinc un fill de 7 anys, no li donaré la clau perquè pot passar qualsevol cosa. Hòstia, doncs, amb el mòbil és tant o més.
Jo tinc un smartphone, com tothom, Josep Maria, però clar, jo no vull que les meves decisions, després de llegir el llibre, no? La democràcia mor al núvol, que estiguin influenciades per un algoritme que obeeix a patrons, per dir-ho així, capitalistes, no? Com dius.
Sí.
Com ho puc fer, això? Com puc sortir d'aquest bucle tan pervers, no? I alhora també invisible, que parlem d'aquesta invisibilitat.
Sí. Mira, jo parlo moltes vegades de hackejar l'algoritme. L'algoritme no és una cosa dolenta, com diem, la vida està controlada per algoritmes. No, home, o sigui, a veure, una recepta de com fer una truita de patates és un algoritme, és un procediment. I algoritmes molt bons, que ens ajuden a molt, la gran majoria de tots els que utilitzem en el mòbil. El que passa que podem fer un ús pervers nosaltres mateixos. Quan parlo d'un linxament, això que ens agrada tant a Twitter, no? Hosti, què ha dit aquest, per favor, el Trump, o l'Elon Musk, o aquesta persona que no conec de res, però ha fet un tuit racista, hosti, execrable, però vigilem, perquè ho explico en un capítol, una noia que va fer un tuit racista, no aixecarà mai més cap, vull dir, hauria estat millor que l'haguessin condemnat.
Que va perdre la feina.
Sí, va perdre la feina.
La vida.
Llavors, jo crec que hem de ser molt conscients d'això i del poder que ens dona això. En alguna part del llibre explico que això ens dona tant poder que tenim el poder dels déus, però ni tenim la saviesa, ni la misericòrdia, ni l'amor dels déus. No és una frase meva, és una frase d'un filòsof, però crec que va molt per aquí. O sigui, hem après molt ràpid a tindre aquest poder, i el poder sense control no serveix per res, que és aquest anunci de Pirelli també que explicava. Jo crec que hem de ser conscients. Quan va arribar la democràcia, i vosaltres sou molt joves, però jo encara me'n recordo, ens van donar 3 dies de festa quan va morir Franco, era petit, però ho recordo, ens van donar un paperet i ens van dir: aquest paperet, cada 4 anys podeu canviar el món, podeu canviar el que no us agrada. Fantàstic, hosti, això és molt, molt bo. Després ens vam adonar que amb això no n'hi havia prou, cada 4 anys. Ens vam adonar que hi havia uns altres paperets que podíem canviar el món cada dia, que era amb els diners. O sigui, si jo vaig a comprar un producte o un altre, amb la cistella de la compra, amb els serveis, que l'electricitat aquí la contracto, el cotxe si és elèctric o de benzina, amb això també estic votant, en certa manera, amb la cistella de la compra. Vam aprendre que amb la cistella de la compra podíem votar. Jo crec que ara hem d'aprendre que amb el mòbil també votem. I ja no votem cada dia, votem a cada interacció que fem. O sigui, només el sol fet de que jo l'obri i el miri, això queda registrat a algun lloc, ja hi ha una activitat, ja estic votant.
Ja
si faig un m'agrada, si faig un retuit, si deixo un comentari, si poso corets en una foto o no, si miro un vídeo de gatets o miro un vídeo d'un himne nacional o el que sigui. Amb tot això estic votant constantment, i amb això també fem o desfem la democràcia.
Josep Maria Ganyet, ha estat un plaer conversar amb tu.
Un plaer, el meu també, les converses m'agraden molt.
És evident que ens queden encara moltes coses per aprendre sobre la tecnologia, el núvol, però amb el teu llibre, com a mínim, podem dir que podem prendre com consciència, no? I de ser com més responsables d'aquesta arma poderosa que, com bé deies tu, que duiem cada dia a la butxaca, no som conscients, que és el nostre mòbil, de tota l'abast que pot tenir. Gràcies i enhorabona pel llibre.
Moltes gràcies, un plaer.